Ens acompanya la directora teatral Dolors Vilarasau, que aquest dijous estrena la 8a edició de les Lectures a la Fresca, que enguany estan dedicades a l'escriptor Pere Calders, amb motiu del centenari del seu naixement. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com heu decidit fer aquest homenatge a la figura de Calders?
Home, era molt fàcil. Aquest any hi havia el centenari de Calders, que serà al setembre, i si bé no és un autor de teatre, perquè realment ell no va escriure teatre, a excepció d'aquesta primera obra inacabada, que precisament serà l'estrena de la primera de les Lectures de la Fresca. Doncs, com deia, ell no era un autor de teatre, però sí que era un autor molt teatral. I, esclar, és un goig poder jugar, doncs, amb tot aquest tema de l'absurd, amb aquest esperit burleta, amb aquesta altra dimensió, doncs, que juga sempre Calders en els seus contes. Ha sigut realment un plaer.
Aquest dijous comencem cicle amb Em dic Pere i dos cognoms més. Què hi trobaran els espectadors?
Doncs hi trobaran la primera i única peça teatral de Calders. El que passa que és una peça inacabada. És una peça que la família ens ha cedit. Per nosaltres ha estat un plaer, perquè és un estrena absolut d'aquest text, però clar, té l'inconvenient que està inacabat. Aleshores, jugant una mica, doncs, a un joc que podria ser molt caldercià, ens hem inventat quatre finals per aquesta història. Inventar-nos en un ens semblava com una mica massa pretensiós, i amb la connivència de quatre autors actuals, el Víctor Alexandre, l'Ignasi Roda, el Josep Maria Jaumà i el Piti Espanyol, doncs hem construït una obra, fins a vol de la deixar Calders, amb quatre finals amb aquests autors, no? I bàsicament és un divertiment, és una obra que fa riure molt, és una taula rodona, uns personatges que reuneixen per fer una taula rodona per parlar de la crisi de la civilització occidental. Aquest tema el va proposar a l'any 1970 el propi Calders i, com veuen, té molta actualitat.
Sí, malauradament sí.
Sí.
Doncs això seria aquest primer dijous. La setmana vinent tenim Firduki. Què ens en pot explicar, Dolors Vilarasau, d'aquesta segona peça?
Doncs Firduki és una d'aquestes paraules que sempre inventa Calders, una paraula inventada, que quan vinguin a veure l'obra també ja veuran de què va. De fet, Firduki és el que explica l'inexplicable, no? Tot allò que és desconegut. Aleshores, he intentat, a partir d'una dramatúrgia que he fet també amb la Martina Vilarasau, l'hem feta conjuntament, he intentat escollir una sèrie de contes, aquells que són, diríem, contes de misteri, no? Aquella faceta del Calders que l'apropa, doncs, a un altre gran contista, que és l'Alan Poe. I llavors, a partir d'aquí, i de temes més aviat una mica macabres o temes com si diguéssim d'una dimensió desconeguda, doncs hem construït un espectacle que està fet amb actors, amb un mag, amb música, amb objectes, un espectacle que jo qualificaria de càmera negra. I és un espectacle que em fa molta il·lusió, perquè penso que té molt joc teatral.
I acabarem amb Navares.
Sí, Nevares és un text que es basa, és un musical 100% Ignasi Roda, perquè és l'autor del text dels cantables i de la direcció, que es basa en un conte de Pere Calders que es diu Aquí descansa Nevares. I aleshores, a partir d'aquí, ell ha fet, de fet, és un gran musical. Clar, és un musical, diguéssim, seria com en versió concert. És, en aquest cas, és una lectura d'una partitura més que d'un text de paraula, no? Però penso que serà molt important, perquè és una lectura on intervenen més de 50 persones, que hi ha cors, que tots els actors canten, i és un veritable musical a la catalana. A part, és una obra que té una temàtica molt terriblement actual, diria quasi bé visionària, eh? És el tema d'uns d'una gent que és de l'etapa mexicana de Calders,
sí.
I llavors és un grup de gent que viu a barraques, i mentre aquest grup de gent doncs, es trenca una presa i se'ls inunda tota la zona de barraques, ells des de casa seva doncs, veuen un cementiri, el cementiri dels rics. I llavors emigren, tots van cap al cementiri, i en els panteons dels rics construeixen una ciutat utòpica, no? Perquè, clar, en el cementiri tenen enllumenat, tenen asfaltat, coses que ells no han tingut mai, doncs, en les seves vivendes, no? Llavors, és una obra que planteja des del tema de la mort fins al tema d'un habitatge digne. Curiosament, quan això va escriure Calders, doncs, això era un fet absolutament visionari, però aquest fet, per exemple, s'ha donat en un cementiri a Egipte. Havia passat això, que la gent va agafar aquest cementiri doncs, per viure-hi. Bueno, és un plantejament que també molt, que jo trobo molt actual, aquesta obra.
Sí, hi ha una cosa que destaca en les tres peces, és que hi ha participació santcugatenca a totes tres, i també lliguem una mica amb el passat de Sant Cugatenc de Calders, no?
Evidentment, o sigui, Calders, a part de la família, la masia de Can Calders era d'un avantpassat del Pere Calders, per part de pare, és quan en l'any 62 va arribar a Catalunya, que venia de l'exili mexicà, precisament es va instal·lar durant 4 anys aquí a Sant Cugat, al carrer que ara es diu Lluís Companys i que llavors es deia Alfonsal, al carrer Alfonsal 17, encara està en peu, encara que atrapada per pisos, però encara està en peu la casa on va viure 4 anys tota la família Calders. Va venir amb la seva dona i els seus 3 fills del segon matrimoni, perquè ell tenia un altre fill d'un primer matrimoni. Doncs els seus fills petits van estar aquí a Sant Cugat. Això, per exemple, ho comentava la Tessa, que és la filla més petita, com ella doncs, jugava en els carrers, a les places de Sant Cugat, en el monestir, en carrers encara per asfaltar. Per tant, Calders també, en bona part, també és un autor santcugatenc. I és, bueno, també és maco això, també ella ho va subratllar, no? Que la primera relació que va tenir amb Catalunya després de l'exili va ser precisament amb Sant Cugat.
Comentava també que si mirem doncs, a totes les persones que intervenen a les tres representacions, és majoria santcugatenca en totes elles i amb diferents personalitats de la ciutat que s'han implicat en aquest projecte, oi?
Evident, des de, per exemple, els quatre actors que ens han fet al final, que tots són gent residents aquí a Sant Cugat, fins, per exemple, sabem que aquestes lectures sempre va acompanyada d'un vano, un vano que sempre és obra d'un autor plàstic. Aquest any hem tingut el privilegi de que ens l'hagi fet en Josep Planarbona, un gran dissenyador gràfic i un gran pintor, i també és un forestà, vull dir, viu aquí a Sant Cugat, i evidentment la participació de tots els actors, que sempre s'ha de remarcar que aquestes 30 actors i 20 gent de corals i tal, doncs tota aquesta producció, si es pot fer com es pot fer, és precisament perquè tota aquesta gent treballa de manera voluntària per amor a la ciutat. I això és molt important. Dins d'aquest grup d'actors hi ha gent que són professionals, que han actuat al Nacional, que han actuat a molts llocs de Barcelona, inclús de tot el món, i que fan això doncs, com a contribució a la ciutat. I penso que això sempre és una cosa molt de destacar. Sense tota aquesta gent això no seria possible.
Quines expectatives personals té la directora per aquest cicle?
Bueno, expectatives personals. Doncs a mi personalment em fa molta il·lusió. Clar, jo d'aquestes dues em dirigeixo, em dic Pere i dos cognoms més. Vull dir, em fa molta il·lusió, per exemple, que la família doncs, ens hagi ofert aquesta obra que teníem guardada inacabada, perquè realment és una estrena mundial, no? És la primera vegada doncs, que aquesta obra surt d'un calaix i que ens l'hagin oferta, doncs, perquè nosaltres puguem estrenar-la. El Cirbuqui també fa molta gràcia perquè és una aposta personal com per una estètica, i que com a directora també fa molta gràcia, vull dir, aquest joc que dèiem amb elements de màgia, amb elements, amb objectes, amb actors, aquesta cosa així poètica. A mi personalment, doncs, amb tota la tria d'aquests textos i la manera de posar-ho en escena, perquè no oblidem que aquestes lectures, encara que es diuen lectures, no deixen de ser petites representacions amb el paper a la mà, però que nosaltres ens ho plantegem realment com a petites dramatúrgies, no? Doncs per mi també em fa molta il·lusió fer aquest Cirbuqui. I també tenim això que dèiem abans, el Sant Cugatenc, dels Sant Cugatencs, la participació com a músic del Jordi Lara. El Jordi és una persona que treballa, doncs, a televisió, és un d'aquests, és poeta, és músic, és un d'aquests també personatges il·lustres i també col·labora amb nosaltres, no? A part del que deia de tots els actors. I el Nevares, penso, al Roda li fa molta il·lusió de fer-ho, perquè si bé és una obra que va obtenir, doncs, un ajut de la Generalitat, doncs, per construir aquesta obra, ho he intentat de totes maneres, però no he aconseguit que ningú li estreni aquest musical català, no? Vull dir, tanta producció que s'estan fent de coses que venen de multinacional, d'Amèrica, de tot això, i en canvi, per exemple, la música és preciosa, la música que ha fet l'Ignasi, però encara estem en un país així com una mica a mig fer, que encara tampoc ens creiem massa els nostres propis creadors, no?
Potser amb aquesta lectura, aquesta tercera lectura en aquest cas, doncs és la manera de treure el cap, no?, en aquest cas?
Sí, com a mínim la gent sentirà la música i veurà que és molt maca, perquè els actors ho estan passant molt bé de fer-ho, no? Sí, és una manera de donar-lo a conèixer. Sí, sí.
Doncs Dolors Vilarasau, directora de dues d'aquestes tres lectures a la fresca d'enguany, moltes gràcies per atendre a Cugat.cat i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.